Everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day. Neighbors need to get to know each other. Next door is only a footstep away.
Hola, una nova edició de Gent de l'Eixample. Everybody needs good neighbors. Un programa produït per Eixample Barcelona Ràdio. You can find the perfect blend. Bueno, i avui tenim amb nosaltres una persona super coneguda en el barri, i els que no la coneixin, quan sentiran, segurament igual la tenen vista, per la veu la coneixeran. La Trini Capdevila.
Hola, molt bon dia.
Trini, tot un plaer de tindre't aquí amb nosaltres.
Igualment. I jo us vull agrair que m'hagueu convidat, perquè em fa molta, 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 però moltíssima il·lusió que al meu barri hi hagi una emissora de ràdio. Això és, és fabulós, i és una, iniciativa que s'ha de saludar.
És una iniciativa i una eina que esperem que puguem tirar endavant.
I tant que sí, segur que sí.
Trini, anem a fer un repàs. Quan arribes al nou Eixample?
Bueno, jo de fet, a veure, el que és l'Associació de Comerciants, jo crec que per ser fidels a la història de lo que és ara l'Eix Comercial Nou Eixample, jo crec que l'associació, que en principi era una associació de comerciants, neix fa moltíssims anys. O sigui, neix amb un senyor que era el barber del barri, i el que tenia la un botiga que tenia una perfumeria al costat, el senyor Tobert, i aquests de fa molts anys, però quan dic molts anys puc parlar de 50 anys enrere,
carrer,
o més.
Carrer Provença?
Carrer Provença, efectivament. Aquesta gent comencen a fer loteria per Nadal per poder il·luminar el carrer, no? I així, aquests són els inicis, doncs, efectivament, de lo que després seria primer l'Associació de Comerciants Eix Model Sopena, sí, i després ja l'Eix Comercial Nou Eixample. Jo arribo, doncs jo em sembla que arribo des del principi, perquè com que jo no paro, diguéssim, ni he parat mai, i mentre tingui forces, doncs segurament no pararé mai, doncs jo també tenia botiga, justament la botiga del costat del senyor Tobert, i bueno, els ajudava a repartir loteria. Com que jo ja estava a l'associació, portava loteria de la llum del carrer per vendre'n aquí a l'associació, en fi, així es va començar. I després hi va haver un grup de comerciants que vam considerar que, a més d'il·luminar el carrer per Nadal, es podia fer moltes altres coses, i una d'elles, i la més fonamental per a una entitat d'aquest tipus, doncs era potenciar el comerç de barri, i en fi, vam començar a anar a buscar socis, no?, d'un en un, i així es va començar. I jo penso que hi va haver l'esforç de molta gent, de la mateixa manera que ara hi ha l'esforç de les persones que ho continuen, i que no és fàcil, perquè el moment tampoc és un moment fàcil, no? Perquè la gent tingui ganes d'apuntar-se a llocs i tal. S'ha passat un període tremendo, no? Tremendo, vull dir, que és el període de la Covid, no? Que amb tots els rams i tothom ho ha passat malament. I ara, finalment, bueno, doncs sembla ser que no, ja veiem una mica la llum al final del túnel, i per tant totes les entitats, i també a l'Eix Comercial, segur que tiraran endavant i anirem tots plegats de millor, no?
Quina diferència veus tu des de que vas començar a ara?
Bueno, la diferència bàsica és que en aquell moment ho fèiem tot des del més estricte voluntariat, vull dir, no hi havia cap professional, no hi havia cap persona que ningú cobrava res, o sigui que tu deixaves la botiga 10 minuts i te n'anaves a veure si feies un parell de socis nous, no? O muntaves, o feies preparatius per la festa major, tancàvem les botigues i ens trobàvem en una de les botigues, no? I llavors allà començàvem a treballar per la resta de comerciants. I com amb totes les entitats, i com era abans i com és ara, doncs n'hi ha uns que són els que treballen sempre, i hi ha els altres que paguen la quota. I tant els uns com els altres són importants, no? Però bueno, totes les entitats passen.
Cada vegada n'hi ha més que treballen i menys que paguen la quota.
Exacte, sí.
Aquesta és la gran realitat de l'avui. Perquè avui m'he trobat una botiguera del barri que fa molts anys que hi és i no està ni associada.
Ja.
Clar. Bueno, i et sap greu.
Sí, sap
greu. Perquè tampoc és una quota tampoc tan elevada com perquè et diguin que no, en quant després ells se'n beneficien de totes les activitats.
Efectivament. Bueno, això, mira, jo me'n recordo quan era molt, molt jove que hi militava al Partit Socialista Unificat de Catalunya i jo era joveníssima i, clar, de fet, ja feia de botiguera perquè jo faig de botiguera i em dedico a la professió, m'he dedicat tota la meva vida, doncs des dels 14 anys...
De què tenies el comerç?
Jo tenia, és que la meva vida és molt llarga, eh?
Comencem pel primer.
El primer de tots, jo vaig començar a treballar als 14 anys a l'esquerra de l'Eixample, la botiga dels meus pares, i tenien una pesca salada i llegum cuit.
Molt bé.
Aquí vaig treballar dels 14 fins als 22 que em vaig casar, i devia ser quan jo tenia 25 anys, vaig muntar una llibreria doncs progre al barri. Una de les primeres llibreries del barri, doncs, de caire progressista. Estàvem a l'última etapa del franquisme i, bueno, i els companys d'extrema dreta, doncs, del barri me la van cremar dues vegades, o sigui que va ser, diguéssim, com un mal inici.
Sí,
no?
Ja suposem que en coneixem algun.
Sí, bueno, doncs vaig fer de llibretera un temps, la cosa era bastant ruïnosa, no? Perquè una llibreria abans i ara, per treure't un sou per viure, si la necessites per treure't un sou per viure, doncs és complicat. Després vaig partir la llibreria i era mitja llibreria, mitja botiga venia llibres i l'altra mitja venia una cosa que a l'època es va posar molt de moda entre la gent progres i els hipiosos, així, que era la ceràmica popular. I llavors doncs, jo i el meu exmarit agafàvem el cotxe i ens anàvem, jo què sé, a Verdú i compràvem cantells de Verdú. I ens n'anàvem un dia a Teruel i compràvem amb un alfarer de Teruel cantells de Teruel. I llavors això contrarrestava el poc que em guanyava la vida
amb els llibres.
Amb els llibres, bueno, tothom sabia doncs, que la Trini, una botiga de més que tenia un nom molt maco, que es deia Tothom, sabien que tothom trobaria, a part del llibre o l'últim llibre que sortia al mercat, doncs també cantis i això. I després ja finalment a l'última etapa ja com a treballadora vaig posar-me a treballar amb el Toni i llavors venia pintura, vull dir-te que imagina't...
Sí, la casa de pintures
sí,
del carrer Provença.
Del carrer Provença, correcte, sí. I sí que avui dia vull aprofitar per dir que jo he fet la professió que m'ha agradat més fer, o sigui... he sigut molt feliç, cada dia quan em llevava jo tenia unes ganes brutals d'anar a la botiga, llavors a tot això que diuen que les botigues doncs tenen un horari molt llarg, és una feina molt esclava, jo m'ho he passat bomba.
Si ho disfrutes, no.
Jo m'ho he passat molt bé i allò de durant, no sé, doncs ja et dic, des dels 14 fins als 65 que em jubilo, llevar-te cada dia amb ganes d'anar a la botiga, això no té preu. Sí, m'ho he passat molt bé.
Bueno, llavors arriba un moment, suposo que després de la dictadura, que la Trini ja havia tingut, ja tenia els seus diguem inquietuds polítiques. Quan comences realment a involucrar-te?
Jo començo a militar de molt jove al Partit Socialista Unificat de Catalunya,
el PSUC,
que bueno, pues mira, això devia ser just legalitzar el partit, perquè la veritat és que abans de legalitzar el Partit Comunista, en aquest cas, a mi em feia molta por, jo tenia un fill molt petit i aquella gent doncs no...
Que no estaven per hòsties.
No estaven, exacte. Llavors el meu marit també militava al partit, jo sempre havia pensat, bueno, si ens enganxen, no?, que en quedi un fora per continuar cuidant la criatura.
Sí.
Bueno, i els companys em deien, va, però ara ja està, perquè aquest ja s'està morint, Franco ja està morint, però no.
Sí, sí.
Jo fins que efectivament van legalitzar el partit no vaig entrar al SUC, i al SUC la veritat és que hi vaig treballar com a militant de base durant molts anys, durant uns quants anys, i després no vaig acabar d'entendre molt aquestes coses de l'eurocomunisme de l'època i em vaig anar apartant del partit i finalment doncs, ho vaig deixar córrer, perquè bueno, jo sóc de les que penso que efectivament tu pots treballar per la ciutat, pel barri, per canviar la societat estant en política o no sent-hi.
Sí,
la qüestió és voler treballar per canviar. No? I aleshores bueno, vaig deixar el partit. Jo ja estava treballant a l'associació de veïns del barri, soc una de les de les fundadores. Per tant, tenia molta feina, tenia per una banda l'associació de veïns, per altra banda tenia l'associació de comerciants, eh? Uh-huh. I el que abans volia començar a explicar i al final, com que m'enrotllo molt, no ho he explicat, és que quan jo militava al SUC es va intentar fer un sindicat de comerciants,
sí,
per defensar els interessos dels comerciants, i va ser un fracàs absolut perquè el comerciant no té idea de què és un treballador. I a més un treballador explotat per ell mateix, no?
Bueno, perquè aquí hi havia la tendència de que això era una classe social.
Sí.
El comerciant en els seus temps...
No ens en vam sortir, no, amb la gent. I jo crec que un sindicat de gent que es dedica al comerç o d'autònoms, així com molts autònoms, doncs, a partir de... Clar, autònoms hi ha de moltes menes, a partir d'un dels col·legis d'arquitectes, els altres del col·legi de metges, s'han unit i han fet coses. El comerç mai es va tenir, almenys en aquella època, la sensació que havíem de defensar els nostres interessos, no?
Sí, segurament és per això, per una miqueta la visió
de que
eres una classe social.
Correcte, efectivament.
Sí, sí. Bueno, PSUC. Després del PSUC.
Després del PSUC, ja et dic, plego del partit i em dedico, únic i exclusivament, a treballar aquí a l'Associació de Veïns. L'associació de veïns es munta l'any 75, vol dir que el 2025, d'aquí 3 anys, farem el 50è aniversari. Justament en la revista que ha sortit aquest mes d'abril explico una miqueta la meva vida de molts anys a l'associació de veïns, després aquest peron que faig de 10 anys per dedicar-me a la política una altra vegada, en aquest cas professionalment, i la meva tornada als meus orígens i a l'activisme i al tal, no? I bueno, doncs això, jo he treballat tota la meva vida, ja, com et deia, fent de botiguera al barri. Llavors, quan plegava o a mitja tarda o quan podia escapar-me, venia cap a l'associació de veïns, i la meva botiga de fet era la botiga de la Trini / associació de veïns, no? Perquè ja tothom sabia que jo estava treballant a l'associació. La gent venia a plantejar problemes i m'anava molt bé, perquè jo sempre deia, això és com un despatx on m'arriben totes les queixes
de
i jo
tothom.
Les vaig passant, no? I la veritat és que jo tota la vida vaig treballar 35 anys seguits en aquesta casa que ens trobem ara, que és l'associació de veïns, encara que inicialment no estàvem aquí, en aquest local. I treballar des del voluntariat és el millor que et pot passar a la vida. O sigui, no hi ha res que compensi més. Jo sempre dic que la gent que treballa des del voluntariat, en el fons són molt egoistes, perquè la satisfacció que tens és tan gran, et sents tan compensada treballar per una cosa que no hi vols res a canvi més que la millora col·lectiva del teu barri i la millora col·lectiva de la qualitat dels veïns i les veïnes que hi viuen, que això a mi m'ha fet absolutament feliç, molt feliç, molt feliç.
Quan decideix la Trini entrar a la política professional?
Bueno,
hi ha un abans i un després,
sí,
hi ha un moment
sí.
que entres a la
sí.
política professional.
Jo, de fet, no en tenia cap mena d'interès, en absolut, gens ni una mica, perquè ja us he explicat, jo, de fet, era molt feliç amb la feina que feia i aquí, amb la feina social a través de l'associació de veïns jo en tenia suficient. I llavors hi va haver un moment en què el Jordi Portavella, que era regidor de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya,
sí, sí.
em va fer una oferta d'anar a les llistes amb Esquerra. Jo la veritat és que m'ho vaig tenir de pensar molt perquè tampoc era una cosa que em seduís enormement. Sincerament, jo tenia la meva vida muntada i la tenia molt ben muntada i com us he dit fa un moment era molt feliç i no em feia molta gràcia. El senyor Portavella en aquest cas va continuar insistint molt, ens vam veure unes quantes vegades i finalment vaig anar a les llistes del 2007 per l'Ajuntament de Barcelona. Clar, els polítics són molt llestos, o sigui, els polítics no van a buscar a qualsevol, no? Van a buscar amb una persona, primer de tot, que sigui coneguda.
I que treballi.
Si a més és una persona que dintre del barri o del col·lectiu que treballa és una persona molt coneguda, en aquell moment jo amb altres companys d'altres barris portàvem una lluita molt important i que va moure molta gent i que jo crec que gràcies a aquesta lluita les coses van sortir bé, que era la plataforma aquella, no sé si recordeu, de la B pel litoral.
Sí.
Bueno, doncs jo era una de les líders, diguéssim, ja et dic, junt amb altres companys que portàvem aquesta tasca, jo anava cada dia de la meva vida a les ràdios, a les teles, i bueno, era més coneguda que la Monyos, no? I llavors, bueno, doncs el Jordi Portabella, que en aquell moment era president del districte de l'Eixample, i em veien els plenaris, i em veia... Pues em va venir a buscar i em vaig deixar seduir pel senyor Portabella, em vaig deixar seduir. En el moment que jo tinc la primera notícia que vaig a les llistes, em dono de baixa de l'associació de veïns, no com a soci, que ho he sigut sempre, sinó jo no vull cap responsabilitat dintre d'aquesta casa, perquè entenc que jo el que no puc fer de cap manera és barrejar l'associació de veïns amb la política. Vaig anar a les llistes, jo recordo que anava, em sembla que anava a la número 8.
I va sortir.
I no, aquesta no? Primera vegada no vaig sortir. Va ser la
segona.
No surto fins al 2015. Bueno, llavors no vaig sortir, jo hi anava com independent, no era d'Esquerra Republicana, anava a les llistes com independent, no vaig sortir, per tant, bueno, doncs, al cap d'un temps el Jordi em va fer la proposició si volia treballar pel districte com a consellera de districte. I llavors vaig començar a treballar de consellera, vaig fer de consellera 6 anys, amb moments molt difícils perquè, per exemple, ara el grup d'Esquerra Republicana en el districte té 5 regidors, i 5 regidors en un districte amb ganes de fer feina poden fer molta feina. Però resulta que jo els dos primers anys érem dos, però els 4 últims anys que vaig ser de consellera estava sola.
Sola?
Sola, vol dir que treballava totes les hores del dia i més. En aquell moment jo ja estava jubilada i per tant podia dedicar-m'hi totes les hores, però esclar, totes les hores, tots els caps de setmana, perquè bueno, o et dediques a la política i
treballes, sí.
Fas el que cal i entens que allò és un servei públic i per tant no tens hores, o no t'hi dediques, no? I després d'aquí, ja el 2015, efectivament, ja vaig, torno a presentar-me a la candidatura d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, i llavors em va tocar la Xina, perquè anava de número 5 i em vam treure 5. I bueno, llavors sí o sí em va tocar fer de regidora, encara que... Bueno, tampoc era una cosa, ja et dic, no, jo no he tingut mai aspiracions polítiques, no... És aquelles coses que a vegades t'hi trobes, no? I que penses que efectivament des de la política també pots treballar pel teu barri, també pots treballar pel teu districte. I en aquest cas, és clar, ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona, jo a Barcelona hi tinc una història d'amor amb la ciutat des de, jo crec, des que vaig néixer, i efectivament m'ha donat per molt i he treballat molt, i justament per això no em vaig voler tornar a presentar. Primer perquè penso que la política mai es pot convertir en una professió, mai a la vida. Jo em prohibiria per llei que cap polític pogués estar més de 8 anys amb la mateixa feina, ni amb una altra, que fos política professional. Els polítics han de passar per la política, no s'hi han d'instal·lar. I a més jo quan vaig començar a fer de regidora, doncs tenia 67 anys, o sigui, era una senyora ja entrada en anyitos, 4 anys, en tenia 71, i aquests 4 anys són els 4 anys que he treballat més a la meva vida. O sigui, jo treballava de dilluns a dilluns sense descansar ni un dia, perquè quan arribava suposadament el diumenge, no, que podria ser un dia, els dissabtes normalment casava, i com que m'agradava molt casava molt, perquè la gent en general, els regidors no els agradava casar, i a mi era una de les feines que m'enamorava, em donava molta feina casar, perquè per cada parella els hi feia una història i els hi triava un poema i no em venia d'aquí, em passava hores davant de l'ordinador muntant les bodes, però em feia molt feliç. Per tant, divendres a la tarda i dissabte casava, i els diumenges sempre treballava, perquè sempre hi havia una entitat que et convidava a un lloc o un altre. Jo era presidenta del districte de l'Eixample, regidora presidenta, i després era regidora escrita al districte de Sant Martí. Els dos són els districtes més grans de Barcelona. Per tant, vaig treballar, jo crec que d'una forma exagerada, que penso que és el que han de fer els polítics. I si no, el millor que pots fer és no dedicar-te a fer política, perquè hi ha moltes altres professions.
Sí, però hi ha de tot, ja ho saps.
Però clar, sí, efectivament. La política, quan algú et vota per defensar el programa polític que portes i per defensar fonamentalment els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Jo l'entenc com un servei públic i com a tal m'hi vaig dedicar amb cos i ànima 4 anys. I vaig acabar tan esgotada que, bueno, malgrat els companys d'Esquerra Republicana tenien molt interès en que continués, la veritat és que amb 72 anys em va semblar que ja em tocava potser descansar.
Tenim un tall de la teva despedida.
Contenta, sí. Molt contenta perquè, primer, deixo un grup municipal molt més fort, molt més savi que quan vam començar. Jo vull recordar que quan vam començar, el 2015, cap dels 5 regidors havíem sigut mai regidors, i això és important. I jo crec que n'hem après molt, i que ara ho fem molt millor que a l'inici. Vam començar amb un grup de gent fantàstica, els nostres assessors, que tampoc havien fet mai d'assessors. Per tant, són molt més savis ara, en saben molt més. I me'n vaig també
De fet, estaves dient les mateixes paraules quasi que has dit aquí.
Segurament.
Sí, sí. Jo tinc una pregunta que em crida l'atenció. Passes de militar en el SUC i te'n vas a Esquerra Republicana.
Sí.
És un salt.
Sí. A veure, jo sóc una dona, vaig néixer, quan vaig començar a tenir ús de raó, vaig entendre que jo estava a favor dels més vulnerables i volia canviar la societat. Llavors jo sempre m'he considerat una dona d'esquerres. Amb el SUC, ells eren molt internacionalistes, però potser els preocupava menys el tema nacional del país, no? Sempre s'havia considerat que això del tema nacional era com ser una mica de dretes. Greu error, greuíssim error. Llavors, la gent amb el pas del temps també evolucionem, i a mi doncs va arribar un moment que el problema del meu país em va començar a interessar moltíssim. Paral·lelament a que m'interessava doncs la lluita de classes i que m'interessava doncs això, que la societat tendís a ser més igualitària, m'interessava molt el meu país. I per tant, bueno, quan vaig estar, com us he dit abans, d'independent al grup d'Esquerra Republicana, doncs efectivament vaig conèixer molta gent interessant, vaig llegir moltes coses i finalment vaig entrar a militar a Esquerra Republicana. Sí, sí.
Bueno, i arribem al segle XXI. Avui.
Arribem al 21. Ah, doncs...
Com veu la Trini la situació?
A veure, la Trini veu la situació... Mira, en primer lloc us diré una cosa, per acabar de parlar de la política. A mi la política, quan l'he viscut de prop i l'he viscut professionalment, hi ha hagut moltes coses que m'han decebut enormement de la política, no? Enormement.
I moltes persones.
Enormement, i moltes persones, que he trobat que estaven fent un esforç brutal, no? I les he admirat molt. Però en general la política m'ha decebut molt, no? Jo ara, per exemple, us posaré un exemple. Últimes eleccions a Barcelona, no? No és perquè jo sigui d'Esquerra Republicana,
no,
que també,
sí,
però...
Sí, ja hi ha uns fets que són els fets, i això no pot canviar ningú.
Però els fets són els fets, no? Bueno, doncs Esquerra Republicana guanya les eleccions,
sí.
No? I jo entenc que a vegades la gent... Un partit guanya les eleccions i després amb la suma de dos partits, com ha passat a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, que qui guanya les eleccions és el PSC, però ajunta Junts i Esquerra i governa. No? Això té un sentit. El que no pot tenir cap sentit per mi, i és quan parlo de com et deceps amb la política, és que una dona d'esquerres, molt progressista, arribi a acceptar, i estic parlant de l'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona,
sí, ho sabem.
Arribi a acceptar el vot d'un fatxa, d'un senyor d'extrema dreta,
que només està pels diners,
per mantindre el seient d'alcaldessa.
Sí, sí, i un senyor
això
que només
lamentable,
està...
lamentable.
Un senyor que a més a més que ha demostrat el sentiment de ciutat
que tenia. Això és molt lamentable. I quedi clar i consti que jo els 4 anys que vaig estar amb la a l'Ajuntament fent de regidora, amb l'Ada Colau vaig tenir una magnífica relació.
Sí, no hi té res que veure.
Aquestes coses deceben molt. Però també m'he decebut amb els meus. Vull dir, jo en tinc per tothom.
Sí.
També m'he decebut amb els meus. Perquè jo penso que en general, tots els partits polítics, i això per mi és bastant dramàtic, pensen més si governen a mantindre el govern, i si no governen a arribar-hi, potser donen prioritat a això que no resoldre els problemes de la ciutadania. Ara ja estem al segle XXI, i la Trini, què fa la Trini?
Ai, què fa la Trini?
Plego de l'Ajuntament, em dedico al Dolce Ferniente, perquè, bueno, clar, jo sóc una senyora molt gran.
Sí, bueno, el Dolce Ferniente, sí, el Dolce Ferniente. Sí.
El Dolce Ferniente dura una temporadeta.
Els que no et coneixen, segurament, o els que sí. No et viuen de sí. Prop, però jo, que t'hi vist des de fa poc, perquè no ens coneixíem, i per mi ha sigut tot un honor conèixer-te.
Gràcies.
I més tractar-te. Ja veiem que això que dius del Dolce Ferniente a la Trini, el Dolce Ferniente
sí, pues m'avorria molt el Dolce Ferniente m'avorria molt i llavors vaig pensar, però si tu havies dit que no tornaries a comprometre, que et dedicaries doncs, no, a la família i anar en viatges de l'Inserso i aquestes coses que fa tota la gent gran, i vaig pensar, avorridíssim, què faig? On començo a fer voluntariat? Me'n vaig amb una entitat de gent gran, me'n vaig a Càritas, me'n vaig... I finalment vaig triar, i vaig seguir triant, el que havia triat sempre de fer. Tornar a l'activisme al meu barri, tornar a treballar per la gent del meu barri, i aquí estic. I aquí estic, i espero poder-hi estar molts anys encara.
I jo crec que el barri feliç.
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, bueno, ja et dic, aquí al barri, clar, jo, a part de que hi he nascut i he viscut tota la vida i he tingut un negoci tota la vida, clar, jo per arribar de la parada del metro, que està a 200 metres fins al local de l'associació de veïns, doncs em puc parar 10 vegades, no? Perquè la gent, Trini, què fas per aquí, no? I sí, però molt bé, molt contenta. Jo penso que l'associació de veïns està en un bon moment, ha entrat gent amb molta empenta i amb ganes de fer coses. Tenim un barri, jo diria, molt deixat de la mà del govern de la ciutat, molt. Tenim el tema de la presó model, no? que clama al cel, no? Vull dir, una presó model que l'associació de veïns durant 40 anys vam estar reivindicant, no? Ahir ho explicava justament el president en el plenari de districte. Vam estar reivindicant des de l'associació de veïns per dues coses fonamentals. Primera, per la dignitat de les persones recloses a la presó, que vivien en una situació infrahumana totalment. Jo havia visitat la presó model i allò era horrorós viure allà. I després, per la falta d'equipaments històrica que ha tingut sempre l'Esquerra de l'Eixample. Bueno, doncs el juliol farà 5 anys que es va tancar la presó model, i hi ha un pla d'equipaments i aquí no s'hi fa res.
Bueno,
no?
Ja, sí, tot el que s'hi ha fet és provisional.
Tot provisional, i cap dels equipaments que es havien reivindicat, perquè hi ha equipaments molt necessaris al barri, com per exemple és la vivenda pública, o és els espais per gent gran, o és una residència de gent gran, i s'ha començat per les escoles, que també són provisionals, però vaja, s'ha fet dues escoles encara provisionals, i jo penso que aquí nosaltres hem de continuar apretant a l'Ajuntament, doncs perquè al mentrestant aquest, mentre no arriba justament els equipaments definitius, això s'obri al barri, s'obri a les entitats.
Sí, perquè es poden fer moltes coses sense atacar de fons el problema de lo que són els edificis i de l'ús que tenen que tindre. Hi ha molt d'espai que es pot destinar a altres coses.
Es pot aprofitar molt l'espai.
Han d'arrocar tots els murs, que seria el primer.
Exacte, i fer zona verda, i després molts espais que amb un pressupost petitíssim... Ahir es demanava al plenari de districte fer un camp de futbol sala, un camp de futbol sala,
perquè
dos porteries i unes dutxes.
No, i que els equips... I que és que és real, a més l'equip de futbol sala està emigrat per entrenar i emigrat per jugar. Sí. I que això és una vergonya.
Per tant, aquí al barri tenim molta feina en aquest moment, hem de treballar activament perquè el clínic, bueno, si no és prou gran, doncs per fer-ho tot aquí es desplaci una part a la zona universitària, que sembla que és per on van els trets en aquest moment, però que mai de la vida es pot perdre com hospital de barri, de proximitat. Tenim moltíssima feina. Tenim també la feina de treballar conjuntament amb el nou Eixample per fomentar el comerç de barri. No pot ser que ens acostumem tots a comprar a les grans multinacionals, que a més paguen els impostos fora, i que el comerç de barri cada vegada estigui en situació més precària. Un barri sense botigues és un barri desertitzat, és un barri insegur, és un barri fosc, és un barri brut, és un barri que no hi ha vida col·lectiva. Per tant, hem de treballar i hem d'ajudar, com deia l'eix comercial, a potenciar el
comerç de barri. Sí, perquè a més, Trini, hi ha una cosa molt important, que el model de Barcelona, de tota la vida, no és una Barcelona deserta i sense comerç, sinó al contrari.
No, per
això. I la gent té que entendre de que sí, és molt maco, tu agafes, et poses internet, agafes el mòbil, pip, 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 pum, hòstia, ja tinc la comanda a casa. Però això genera també contaminació, tràfic, tot això la gent no ho té en compte, i en canvi tu baixes a la botiga de baix, que en tens moltes, que tenen de tot, compres i estàs comprant en el teu barri, estàs fomentant una manera de viure que és sostenible, però sembla que la gent jove, sobretot la gent jove, això no ho ha entès massa bé.
Doncs els he d'explicar que ho entenguin, perquè clar, a mi em fa molta gràcia la gent que té molta pressa en treure cotxes de Barcelona, que és una necessitat.
Sí, no, estem clar, però també...
Però, per exemple, doncs, no té pressa de conscienciar la gent d'això que us deia jo, que si perdem el comerç, perdem el centre de la ciutat. O sigui, les ciutats sense comerç són deserts.
No, és que perdem la ciutat. És que perdem la ciutat, ja no el centre, sinó la ciutat. Perquè Barcelona, precisament, quin model diferencial té amb el resto de ciutats espanyoles? Que té comerç a tot arreu. Sí, una planta baixa era un comerç. Bueno, ara ens estem acostumant a veure plantes baixes tancades.
Jo sempre, a vegades, sóc crítica amb els propis comerciants, en el sentit de que el meu fill, per exemple, no va voler continuar el negoci. El meu marit i jo, quan ens vam jubilar, teníem un negoci que ens funcionava, però ens funcionava bé. Veníem pintura i teníem un fitxer de clients de color, que ens vam especialitzar en color, sí. I només posàvem en el fitxer els clients que venien a comprar color, el que venia a comprar un bidó de pintura blanca, no el posàvem en aquell llistat de fitxer de color, i teníem 5.000 clients, i a mi em venia gent a comprar la pintura de Vilafranca, i tu diràs, algú de Vilafranca venia amb una botiga de barri del carrer però comença a comprar pintura?
Sí, perquè en aquells moments era innovador.
Doncs sí. No, i que a més un dia havia anat a sopar a casa un amic i havia vist un color molt bonic a la paret. Quin color més maco? Pues sí, mira, me l'han fet amb aquella botiga, però a més tu, aquella gent, t'expliquen com ho has de fer, t'ho apliquen, et retoquen el color si no t'agrada. I això, la proximitat que dona aquest comerç, mai la donarà ni una gran superfície i molt menys una gran superfície que et ven, que li compres a través d'un ordinador o d'un telèfon mòbil. És impossible. I després hi ha una cosa que jo com a botiguera reivindico al 100%, que és el tracte humà i el tracte personal. La gent en els barris ens coneixem molt a partir de les botigues on comprem, perquè a vegades amb els veïns de l'escala no et coneixes, però amb el forner que li compres el pa cada dia sí, i amb el peixater on compres el peix també. I per altra banda, defensora 100% també dels mercats municipals, que tenim la xarxa de mercats més important d'Europa, a Barcelona, la més important d'Europa. No hi ha cap ciutat europea amb una xarxa de mercats
com la nostra. I al nostre barri tenim el Ninot.
I al nostre barri tenim el Ninot, i al barri veí de Sant Antoni tenim el mercat de Sant Antoni.
Sí, sí.
Jo crec que els dos millors mercats de Barcelona. I la Concepció, a la dreta de l'Eixample, un gran mercat també.
Bueno, t'agradaria afegir alguna cosa? Que digues, no m'ho han dit.
Sí, m'agradaria afegir una cosa.
Ah, afegeix.
Jo crec que aquesta gent la deuen sentir molts eixamplencs i eixamplenques, segur.
D'això es tractaria.
Clar que sí, molta gent que li interessa el barri.
Sí.
I llavors jo el que els convido és que vinguin un dia a l'associació de veïns, que preguntin què fem, que els hi donarem la revista, que es fagin socis, que es paga molt poquet, em sembla que els jubilats paguem 12 euros l'any,
l'any, ja veus.
L'any, i les persones que estan en actiu i tenen feina, que no estan a l'atur, em sembla que en paguen 20 o 22 a l'any, i que vinguin a treballar pel seu barri, perquè com us deia abans, el maco que és treballar pel barri i anar aconseguint coses, anar pressionant el govern de la ciutat perquè ens vagi fent cas, perquè governi qui governi, tant si governa algú que està més a la dreta com si governa algú que està més a l'esquerra, els ciutadans i ciutadanes hem de pressionar perquè les coses realment funcionin.
Sí, sí, perquè tenim les mateixes necessitats, siguin d'esquerres o de dretes.
Igual.
Trini, ha sigut tot un plaer.
Ah, jo també he estat molt a gust.
I tu ja saps que...
Tornaré a venir un altre dia. Amenaço em tornar a venir.
No, és cap amenaça. És tot un plaer. Et deixem amb una cançó que sabem que t'agrada molt.
Ah, vinga.
Moltes gràcies, Trini.
Moltes gràcies a tu, moltes gràcies.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. Imaginarte, cómo no recordarte, hace apenas 2 años.